Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Acord dels 27 per estendre un any la reducció voluntària en la demanda de gas natural en un 15% i fer front a possibles noves represàlies energètiques per part de Putin de cara al pròxim hivern. També es prorroga el mecanisme per posar un topall als preus del gas que s'utilitza per generar electricitat, conegut com a excepció ibèrica. Segona incidència a l'alta velocitat de Barcelona en poques hores de diferència. Un tren de la línia Barcelona-Figueres s'ha aturat poc després de sortir de l'estació de Sants amb un centenar de passatgers a qui han hagut d'evacuar per una sortida d'emergència. La línia a hores d'ara continua tallada. El foc de Vilanova de Viver al País Valencià continua actiu i ja ha arrasat 4.300 hectàrees. Avui el vent és més fluix i això millora les condicions de treball pels bombers que intenten evitar l'arribada de les flames al Parc Natural de la Serra d'Espadà. 1.600 persones continuen desallotjades. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre alerta de limitacions més dràstiques pels regants de les comarques de Lleida si es manté la situació de sequera. La conca del Segre, que alimenta el canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues, està en emergència des de fa 10 mesos. El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, presidirà la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya, que es constitueix aquest migdia. L'ha proposat el PSOE i té el suport del grup d'Esquerra Republicana. El PDeCAT es mostra satisfet i assegura que Bel té el perfil i les capacitats per fer-ho. S'ha suspès la trobada telemàtica que aquest matí havien de fer la missió europea que investiga el cas Pegasus i la Comissió de Defensa del Congrés. Una qüestió tècnica atribuïda al Parlament Europeu ha fet impossible la traducció i la sessió es farà un altre dia. Pugen més d'un 30% els desnonaments de famílies amb infants a Barcelona respecte de les xifres d'abans de la pandèmia, tot i la moratòria estatal. Ho diu un estudi de Save the Children que assegura que l'amuntegament afecta el 8,5% de les llars catalanes amb infants, el doble que la mitjana espanyola. La Guàrdia Urbana de Barcelona doblarà des del cap de setmana que ve l'operatiu als búnquers del Turó de la Peira, al Carmel, per evitar que s'hi repeteixin festes il·legals. Els veïns, tips de les molèsties, confien que la tanca que s'hi està instal·lant els ajudi a acabar amb el malson. Per si de cas, l'Ajuntament mantindrà el dispositiu policial tot l'estiu. Susan Sarandon vindrà a Barcelona com a convidada especial del BSN Film Fest, al Festival de Cinema de Barcelona Sant Jordi, Omar Chai, el Lupin de Netflix, François Ozon, el director del film inaugural, i Penélope Wilton, una de les actrius de Downton Abbey, se sumen a Wim Wenders, que rebrà el Premi d'Honor. Els esports.
El Barça femení prepara el partit de Champions de demà contra la Roma com el més important de la temporada, segons que ha dit el tècnic Jonathan Giraldez. És la tornada dels quarts de final i el Barça té un 0-1 favorable de l'anada. El club, mentrestant, segueix treballant en el retorn de Messi, que, segons que va avançar el Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha demanat al seu pare i agent que torni a parlar amb la porta de cara a fer-ho possible. En partits de classificació per a l'Eurocopa de futbol, avui Escòcia-Espanya, a l'Eurolliga de bàsquet Partizan-Barça i a la Lliga Europea d'handbol Horus-Granollers, tornada dels vuitens de final. I Marc Márquez haurà de complir la sanció que li van imposar a Portugal a la pròxima cursa on comparegui, que podria ser la de les Amèriques a mitjans d'abril.
I el sol s'acabarà estenent més que al matí, tot i que d'alguns intervals de núvols al litoral i prelitoral, màximes una mica més baixes que ahir, demà pujarà clarament la temperatura, sobretot a l'interior i al Pirineu. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia pendents de la segona avaria en 24 hores en la línia de l'alta velocitat, que aquest matí ha deixat més d'un centenar de persones dins d'un AVE aturat a la sortida de l'estació de Sants de Barcelona. Els passatgers els han hagut d'evacuar per una sortida d'emergència i de moment està tallada la línia Barcelona-Sants-Figueres-Vilafant entre Sants i Sant Andreu Comtal. Tècnics de DIF treballen per solucionar-ho. Ara, si heu d'anar cap al nord en tren, haureu de fer servir les rodalies o la mitjana distància i de Girona cap a Barcelona el mateix, perquè no circulen AVEs. La setmana que el Parlament se celebra la cimera de la sequera serà divendres a la tarda. Això després de 30 mesos sense pluja important. Barcelona estudia com baixar la pressió de l'aigua que arriba a les aixetes si entrem a la fase d'excepcionalitat, però demanen al govern que no sigui per tothom igual la mesura, sinó que es tinguin en compte els municipis que més gasten. Mentrestant, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre alerta de limitacions encara més dràstiques per als regants de les comarques de Lleida si es manté la situació actual de sequera. També passarem pels búnquers del Carmel, a Barcelona, on malgrat l'operatiu de la Guàrdia Urbana es mantenen les festes il·legals. Ara una tanca perimetral és l'esperança dels veïns per acabar amb les molèsties que el generen. I també estem pendents d'una operació policial que s'està fent a Lleida entre els Mossos i la Guàrdia Urbana a la recerca de traficants de droga pel centre històric de la capital del Segrià. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Nova avaria, la segona en poc més de 12 hores, en un tren d'alta velocitat a Sants. Un dels combois Avant que fan el trajecte entre Barcelona i Figueres ha quedat aturat amb 111 passatgers a l'interior quan ja havia sortit de l'estació. Això ha passat a les 9 i 20 minuts del matí i no ha estat fins a 2 hores més tard que no els han evacuat. La línia s'ha hagut de tallar i s'ofereix com a alternativa en direcció nord al servei de Rodalies. D'entrada a l'estació de Sants a Barcelona hi tenim en Sergi Pons. Sergi, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, com dèieu, 111 passatgers han quedat atrapats durant 2 hores a la sortida de l'estació de Sants en un tren que sortia a 9:15 a.m. en la línia d'alta velocitat que va entre Barcelona, Girona i Figueres-Vilafant. Els viatgers han estat evacuats amb l'ajuda dels bombers i han sortit cap a 11:45 a la sortida d'emergència entre el carrer Mallorca i Padilla i han continuat el seu viatge en autobús. Les causes de la incidència encara s'han de determinar, ho ha explicat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, a Catalunya Informació.
Les causes estan per determinar. El més important ara mateix són els viatgers. A evacuar-los, un cop estiguin evacuats que puguin continuar el seu desplaçament i després ja tècnics de l'IFI Renfe treballaran en la resolució de la incidència i es podran determinar.
L'avaria ha provocat la interrupció de la línia entre Barcelona i Figueres en tots dos sentits. Els passatgers dels serveis afectats per la incidència estan sent derivats a trens regionals. De fet, a 1:15 sortit un tren regional i per mafonia han informat que afectava també a aquests passatgers que podien agafar aquest tren regional cap a Figueres. Serveis tècnics de DIF estan mirant de resoldre la incidència.
Sergi, has pogut parlar amb algun passatger afectat de tot plegat?
Doncs sí, hem pogut parlar amb la Carmen, una passatgera del tren atrapat. Ens ha dit que han estat molta estona sense informació sobre el que estava passant, sobre quan podrien sortir, i no ha estat fins al cap de 2 hores, com dèiem, que els han evacuat. Es queixava també que no els han donat aigua i que l'ajuda ha estat escassa, sobretot per la gent que portava maletes. Sentim el que ens deia la Carmen.
Però no ens han donat aigua, no ens han donat res, res de res. O sigui, és molt llestimós, perquè sobretot som sers humans, havia gent gran també, molts estrangers, i tampoc no ens donem una bona imatge, jo crec.
També hem pogut parlar amb la Gemma, que viatjava cap a Figueres, ha agafat aquest tren que dèiem a 1:15, un tren regional cap a Figueres. Diu que al mostrador no hi ha hagut gaire informació, que la informació ha estat escassa.
He dit si havia algun problema, diu sí, creo que ha habido algo, diu, pero yo aquí vendo billetes y no te puedo informar, ves allá y con lo que sea ya te dirán. Estan superestressats, bueno, ja ho veus com està.
Doncs aquesta és la situació ara mateix a l'estació de Sants. Recordem que als viatgers afectats se'ls aplicaran compensacions del 50% en retards de més de 15 minuts i del 100% del bitllet en retards de més de mitja hora.
Perfecte. Gràcies, Sergi. Bon dia.
Adéu, bon dia.
L'últim tren que ha sortit de l'estació de Figueres cap al sud, doncs ha sigut una mica abans de les 9 del matí. En aquest comboi hi havia més de 190 passatgers. El tren ja s'ha aturat a Hostalric i ha hagut de tornar enrere cap a Girona. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I els usuaris que són a Girona i que volen agafar l'alta velocitat no poden, són a l'andana dels trens a mitjana distància o als regionals, no?
Exacte, us ho descrivim. A Girona, l'estació de l'alta velocitat està uns 50 metres a peu de la resta. Hi hem anat les portes d'accés a l'alta velocitat tancades i a l'andana de trens regionals i mitjana distància i hem trobat usuaris que justament anaven en aquest tren que els han fet tornar enrere a Hostalric.
Ens han dit que ens pararem una horeta i al cap de mitja hora ens han dit que recobaven fins a Girona i no ens han donat cap tipus d'explicació ni res, no ens han dit ni el que havíem de fer ni deixar de fer, i ara estem aquí.
I ara
aquí.
Estan esperant un mitjà distància per anar
a Barcelona.
Quan hem parlat amb ells, eren cap a les 12 i a les 10 havien de ser a Barcelona. Per tant, ens feien aquesta reflexió.
Que ens estan forçant a fer servir el transport públic i ens estan dient feu servir el transport públic, el cotxe contamina, el cotxe... I em sembla perfecte, jo sóc la primera, mira, agafo el tren, per anar a Barcelona, però clar, no ens ho ajuden gaire, no ens ho posen gaire fàcil.
I recordem que s'ha tallat tota la línia, És a dir, que des de Girona fins a Figueres, en aquest tram, tampoc hi ha alta velocitat, per doncs, tant, regional o mitjana.
Exacte, veurem quan es resol aquesta avaria i quan tot torna a funcionar. Gràcies, Laia. Girona, bon dia.
Fins ara, bon dia.
La 1:10, Barcelona estudia com reduir la pressió del subministrament d'aigua si entrem a la fase d'emergència per sequera, però exigeix a la Generalitat que replantegi si ha d'aplicar les mateixes restriccions a tot arreu, a tots els municipis. Des de l'Ajuntament de la capital defensen que s'hauria de ser més dur amb aquells municipis que gasten més i després aplicar restriccions als que, com Barcelona, ja estan per sota dels límits de consum establerts, Montse Poblet.
Sí, en la fase d'excepcionalitat, la que estem ara, el límit de consum d'aigua és de 230 litres per habitant cada dia i, segons l'Ajuntament, a Barcelona se'n gasten 170. Tot i això, el consistori, juntament amb l'àrea metropolitana, està estudiant què farà si no plou i entrem en emergència. El regidor Eloi Badia descarta per qüestions tècniques el tall de subministrament, però ens ha explicat que, juntament amb l'àrea metropolitana, estan estudiant què es pot fer per reduir la pressió. Badia exigeix a la Generalitat que canvi de criteri i que adapti les restriccions per sequera a la realitat de cada municipi.
Hem d'anar municipi a municipi, perquè no tindria més sentit baixar la pressió a un municipi que està molt per sota dels llindars, no? Segurament hem de començar per aquells que estan molt per sobre. Que jo sé que l'àrea metropolitana, doncs pràcticament tots estem per sota dels llindars i els que no ho estan ja estan molt a prop, però clar, jo no tinc cap municipi que estigui 500, no? Si arreu del territori hi ha desenes o centenars de municipis molt per sobre, aquests ens preocupen molt.
En les 3 setmanes que portem en excepcionalitat, Barcelona ha reduït a la meitat el consum d'aigua potable per reg de parcs i jardins i neteja dels carrers i ha deixat de regar la gespa, que en alguns parcs ja comença a estar groga.
Doncs l'organisme estatal que gestiona en aquest cas la Conca de l'Ebre alerta que si a l'abril i al maig no plou, les restriccions que apliquen ara els regants de les comarques de Lleida per estalviar aigua, doncs encara hauran de ser més dràstiques. Avui els ho han comunicat en una reunió a la seu del Canal d'Urgell a Mollerussa. Estela Bosoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
De moment, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre avala les mesures que s'han pres.
Sí, que bàsicament es concreten en una restricció del cabal que arriba al 40% respecte a un any habitual i més vigilància perquè no hi hagi malbaratament d'aigua. Recordem que també s'ha impulsat el canvi de cultius perquè se sembri menys blat de moro, que és una planta que necessita molt reg i s'opti pel cereal d'hivern, el girassol o la soja. Tot plegat perquè la conca del Segre, que alimenta el Canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues, està en emergència des de fa 10 mesos. Ara tot dependrà del que passi aquesta primavera. Ho ha explicat en una trobada amb els regants el cap d'explotació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Ramon Lúquez.
Ahora es pronto para tomar decisiones más fuertes porque estamos aún en el mes de marzo. Tenemos que esperar cómo vaya el mes de abril y el mes de mayo las lluvias para ver realmente si es necesario tomar alguna medida extraordinaria. Y por supuesto, pues si no quedará más remedio, el aumento de las restricciones. Siempre ten en cuenta que los abastecimientos están garantizados, eso sí.
Una de les opcions que hi ha sobre la taula és que el Canal d'Urgell, el que rega més hectàrees de les comarques de Lleida, unes 70.000, pugui agafar més aigua de la Noguera Pallaresa, que no està tan malament com el Segre. I això també repercutiria a favor del Segarra-Garrigues. Cal tenir en compte que a Oliana i Rialp, pels pantans del Segre, les reserves estan al voltant de 100 hectòmetres cúbics, mentre que n'hi ha 280 els de la Noguera Pallaresa, Sant Antoni, Terradets i Camarasa. Això sí, caldria reajustar les concessions i compensar Endesa si perd part de l'aigua de la Pallaresa que té assignada per a ús hidroelèctric.
Gràcies, Estela. La Guàrdia Urbana de Barcelona doblarà el cap de setmana que ve l'operatiu a la zona dels búnquers del Turó de la Rovira per evitar que s'hi repeteixin festes il·legals. Els veïns estan tips de les molèsties i confien que la tanca perimetral que l'Ajuntament hi està instal·lant els ajudi a acabar amb aquest malson. Tot i això, Jordi Corbal, els veïns del Carmel no acaben de tenir clar que la tanca sigui la solució definitiva.
Sí, la tanca perimetral estarà posada a finals d'abril i a partir d'aleshores no es podrà accedir de nit al mirador del Turó de la Rovira, el lloc on es fan les festes. Mentrestant, la regidora d'Horta Guinardó, Rosa Larcón, ha explicat al Catalunya al Dia que reforçaran la presència de la Guàrdia Urbana.
El que hem fet és avançar el dispositiu, que normalment es posava el mes d'abril, l'hem posat el mes de març ja, en marxa, ja fa dues setmanes que tenim dispositiu, però veient com el cap de setmana ha anat, el que fem és reforçar aquest dispositiu policial i el posem en marxa, jo el doblem, ara ja el cap de setmana vinent ja funcionarà doblat respecte al que hi havia fins ara.
Diumenge passat, però, quan es va retirar el dispositiu policial, va començar la festa, fins i tot amb consumicions de pagament. Els veïns van haver de tornar a avisar la Guàrdia Urbana. Conxita Lozano, veïna de la zona, ho ha explicat al Catalunya al Dia.
Passaven cantant i fent el loco, no? I un d'ells que estava aquí, jo vaig sortir a la porta i li va dir amb molta tranquil·litat, calleu, que és molt tard, i la gent està dormint, sisplau. Ah, i seguien haciendo, sabes, el loco.
Als veïns els fa por que la tanca no acabi de solucionar el problema i que les festes es facin a l'altre costat.
Ara, com que no s'han arreglat el carrer, sobretot el de Maria Lavernia, que és on vivim nosaltres, que se posin aquí a les portes a fer la juerga. Més cap allà estan els arbres que poden fer-la allí. Clar, és un puesto que poden fer-lo allà on vulguin.
Per això, la regidora del districte diu que allargaran l'operatiu policial fins després de l'estiu.
Com sabem que les coses no desapareixen així d'un dia per l'altre, el que farem és que el dispositiu policial que ja posem en marxa aquest cap de setmana es mantindrà fins al mes d'octubre.
Els veïns han convocat una altra concentració aquest divendres per exigir solucions immediates.
Gràcies, Jordi. Fins ara és un quart i un minut de dues. Moment per saber com tenim la situació carreteres i autopistes des de l'equip viari i també el transport públic, al marge del que ja hem explicat amb aquesta alta velocitat. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres ara força tranquil·les. Aquest matí sí que hi ha hagut força volum de vehicles, com és habitual a l'hora punta, però no hi ha hagut incidències greus i ara només veiem alguns trams amb intensitat, com ara la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat, o la B20, la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma i el Nus, també en aquesta direcció, en direcció al Nus de la Trinitat. També s'intensifica la circulació a l'autopista AP7 i la C58 al punt d'enllaç, a l'altura de Badia Barberà del Vallès, però ara mateixa sense retencions. I el transport públic, recordem que encara continua interrompuda la circulació dels trens d'alta velocitat de Barcelona a Sants en direcció nord cap a Girona, Figueres, Vilafant, per a aquesta falta de subministrament elèctric a la catenària que alimenta els trens, segons ens han confirmat des d'ADIF. Mentre els tècnics continuen treballant per resoldre aquesta incidència, l'alternativa per als viatgers són els trens regionals.
I ens queda el temps, la previsió per les pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Pendents del termòmetre, que avui es manté estable, però que de cara a demà i demà passat es dispararà cap amunt a l'àrea pirinenca i a l'interior del país. Demà, alguns registres, tant al Pirineu com a la zona interior, podran fregar els 25 graus. I de cara a dijous, no descartem alguna màxima propera als 30 graus a ponent o també punts interiors de l'Ebre i de la zona prelitoral, mentre que la línia costanera entre aquest dimecres, dijous i divendres podrien quedar força curtes per sota dels 20 de màxima amb bastanta fresca. De cara a demà marxen els núvols, en quedaran poquets i aquesta tarda en quedaran només a l'interior del prelitoral central i també la costa central.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Estem pendents a aquesta hora d'una operació policial contra el tràfic de drogues al centre històric de Lleida. Amb tres detinguts, ara mateix l'actuació ha comportat un ampli desplegament dels Mossos i de la Guàrdia Urbana al carrer Boters de la capital del Segrià. Si sou per la zona, doncs haureu vist molt de moviment. Ara entendreu què està passant. Pere Jean Álvarez, Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més en sabem?
Doncs que ha estat una actuació concretament contra el tràfic de drogues al carrer, en una zona molt sensible, on sovintegen les operacions de compra-venda al detall. El cap d'investigació de l'àrea bàsica policial del Segrià dels Mossos, Jordi Fadurdo, assegurava feia uns moments que en molts casos són immigrants amb pocs recursos econòmics que són captats per al tràfic de drogues.
Quan arriben persones que necessiten recursos econòmics i no els gaudeixen d'un altre sistema, ràpidament són inficats a dintre de la venda de substàncies perquè són persones noves i que saben que la policia no els coneix.
Els veïns i comerciants amb qui hem parlat veuen necessàries actuacions policials d'aquest tipus al casc antic de Lleida per acabar, diuen, o si més no, per reduir l'impacte del tràfic de drogues als seus carrers.
Ja era hora, no?
Pues mejor que limpien todo y hasta que no habrá droga, porque hay mucha gente aquí que vinieron, llegaron aquí bien y todo, pues al final se enganchó la droga, adiós todos.
Pues em sembla que és bastant correcte, et ve dir si hi ha el problema, o sigui, llavors s'ha de mirar a veure com l'arreglem d'una manera o altra. Pues si són redades, cal, evidentment cal. Si un se dona el tom per aquí dintre, ja veu ara què cal.
L'operació policial ha començat al voltant de les 11 del matí, ha durat fins fa uns moments i ha generat, com deies, molta expectació entre veïns i comerciants del centre històric de Lleida.
Doncs perfecte. Gràcies, Pere Joan. Fins després.
Bon dia.
Aquest matí ha començat el judici per la mort de dos pescadors en un accident al port de Barcelona l'any 2017, quan un mercant rus va topar contra un pesquer. La fiscalia rebaixa a la meitat la pena de presó i inhabilitació per al primer oficial de l'embarcació russa i afegeix responsabilitat penal al patró del pesquer, que podria haver actuat per evitar l'accident. Núria Har, bon dia.
Bon dia.
Quina és la lletra petita d'aquest acord?
Doncs la fiscalia rebaixa de 4 a 2 anys la pena de presó al primer oficial del mercant rus que va topar contra el pesquer i li redueix de 6 a 3 anys la prohibició de navegar en aigües espanyoles. El Ministeri Públic també ha afegit la condició d'acusat, com deies, a una de les víctimes de l'accident, el patró del pesquer, a qui també li imputa un delicte d'homicidi per imprudència, en aquest cas menys greu, amb una multa de 450 euros. L'advocada del mariner rus, Teresa Vallverdú, explica a Catalunya Informació la conformitat a què han arribat aquest matí.
L'únic que tenia capacitat per haver realitzat una maniobra després dels incompliments de la normativa era el pesquer per una qüestió de volum, perquè estem comparant, si us hi fixeu, el camp del Barça amb una pista de futbol del pati d'un col·legi.
El judici ha arrencat amb aquest acord pel que fa a les conseqüències penals, però la vista continua demà amb la discussió sobre les responsabilitats civils, que és on entren en joc les assegurances i les indemnitzacions de l'accident.
Pugen un 30% els desnonaments de famílies amb infants a Barcelona respecte de les xifres d'abans de la pandèmia. Tot i la moratòria estatal. Ho denuncia un estudi de Save the Children que per primera vegada posa el focus en la crisi de l'habitatge i l'impacte que això té entre els més petits, Marriera.
Dues de cada 10 llars amb infants a Catalunya destina gairebé la meitat dels seus ingressos a pagar l'habitatge. Moltes famílies han arribat ja a una situació límit i només a Barcelona la meitat dels desnonaments hi havia infants afectats. En concret, prop d'un miler el 2021 respecte als 800 d'abans de la pandèmia. Ho ha explicat a Catalunya Informació Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància de l'entitat a Catalunya.
S'han incrementat el desnonament amb infants, no? Sabem que un 30% des d'abans de la pandèmia i que els serveis municipals d'habitatge aquí a Barcelona constaten que en la meitat de desnonaments on han intervingut hi ha nens i adolescents afectats.
Marc, d'altres famílies amb fills opten per compartir habitatge.
Sí, i si no es pot garantir un espai mínim de 15 metres quadrats per persona, això pot comportar problemes d'amuntegament. Només a Catalunya es calcula que afecta el 8,5% de les llars amb infants, gairebé el doble que la xifra estatal. Una situació que té un impacte negatiu en la salut dels més petits, segons l'Orda.
Doncs pateixen més estrès, més depressió. Òbviament també hi ha una manca de privacitat i d'intimitat, no? Si no tenen el seu propi espai. I això doncs, també propicia no, que es puguin donar conflictes intrafamiliars.
Barcelona i Girona són les ciutats, em dius, més afectades?
Sí, ja que és on més s'ha disparat el preu de l'habitatge, en concret un 12% respecte a l'any passat. Si ens fixem en la pobresa energètica, a Barcelona el 15% dels nens i nenes viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada, una xifra que es dispara fins al 35% si posem el focus només en el districte de Nou Barris. Per tot plegat, Save the Children reclama ampliar la despesa en habitatge protegit, aturar tots els desnonaments amb infants implicats i reduir les llistes d'espera per un habitatge d'emergència social que actualment superen els 2 anys.
Després de moltes demandes dels operadors turístics, els visitants que arriben a Girona amb autocar podran baixar dels vehicles més a prop del punt que concentra les principals atraccions de la ciutat, el Barri Vell. Des d'aquest divendres, els autocars podran aturar-se en un espai que s'ha habilitat a la Devesa. Clara Jordan, no és un aparcament d'autocars, de tota manera, no?
No, Marta, els autobusos es podran aturar allà, esperar que baixi el passatge i després marxar. Però almenys la visita dels turistes accidentals, els que venen a la ciutat a passar el dia, podrà començar més a prop del Barri Vell. Segons la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Glòria Plana, és un punt idoni.
Pensem que aquest espai és un espai doncs, idoni perquè no provocarà molèsties als veïns. Pensem també que els busos que arribin doncs, es veuran obligats a encotxar i desencotxar de seguida i marxar a un altre espai perquè els apretaran segurament altres autobusos i per tant hauran de marxar, no tenen més espai.
Aquest espai estarà obert de les 9 del matí a les 9 del vespre, des d'aquest mateix divendres, i tindrà capacitat per 3 autocars. Plana insisteix que només s'hi poden aturar un moment i que continuen com a punts preferencials de descàrrega de turistes els punts que hi havia fins ara.
No oblidem que els llocs per cotxer d'escotxar és estació d'autobusos i Fontejau, i aquest és un espai que se'ns va demanar que, sisplau, l'habilitéssim, un altre espai més a prop de Barri Vell, per poder facilitar aquest accés, i així ho hem buscat.
Segons l'Ajuntament, aquest nou punt ha de resoldre les demandes del sector turístic després que fa més de 3 anys es va prohibir que s'aturessin i aparquessin davant l'oficina de turisme a prop de la Devesa per les molèsties que deien provocaven els veïns.
Una important troballa arqueològica a Mataró, una necròpolis amb un centenar de tombes de l'època visigòtica, escriu una part de la història de la ciutat fins ara desconeguda. L'Ajuntament proposa traslladar les restes perquè són incompatibles amb un projecte d'economia circular, pioner a Europa, que s'ha de construir justament en el mateix espai. Marta Vallès, Mataró, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, quin valor té aquesta troballa?
Doncs té valor perquè és de l'època visigòtica i no n'hi ha a Catalunya de restes. Glòria Brusati és directora de Cultura de l'Ajuntament.
Unes restes del segle V i el VII, de l'època visigòtica, que ens mostren que hi ha un carrer, i les restes dels murs d'un edifici gran amb una entrada que podria ser un espai de culte. I després una nombrosa necròpolis on s'han arribat a localitzar fins a 99 tombes.
Però és que més per Mataró tenen una rellevància molt, molt gran. Carme Puerta és l'arqueòloga municipal.
Ens explica una part de la història que desconeixíem de la ciutat. Coneixíem la història de l'Uro i després hi ha una forma de tenir dades fins al segle XIV. Si les dades que s'han recollit a les excavacions ho confirmen, tindríem un enllaç entre el que seria l'època romana i l'època medieval. A Catalunya coneixem molt poc d'aquesta època.
I què passa amb el projecte que es vol construir, per tant, en aquest solar, ara?
Hi ha d'anar al Parc Circular Mataró-Maresme, que és un projecte pioner a Europa, públic o privat, i que es basa en l'economia circular, és a dir, per reparar, per triar residus, reutilitzar, i s'ha d'aixecar en un solar del polígon Mataró-Rocafonda, on passa això. Carles Salesa és el director del Consorci per al Tractament de Residus Mataró-Maresme.
La interferència és total. Aquí veieu el jaciment, just enmig, tant en planta com en cota. I aquest edifici no es pot moure, va aquí per condicionament urbanístic i per les alçades necessàries.
I el projecte no es pot tocar, ens ho diu en Xesco Gomà, que és el regidor de Cultura i de Medi Ambient.
Combinar les dues cases dintre del mateix solar. Això suposa que el projecte sigui inviable, perquè suposaria modificacions de tal calat del projecte que ni el consorci podria assumir i, evidentment, perdríem, insisteixo que és un tema molt rellevant, perdríem les subvencions públiques de fons Next Generation.
I l'opció és traslladar les restes a una zona verda d'allà mateix, una proposta de l'Ajuntament i del Consorci. Xavier Alemany és el responsable d'Urbanisme.
Dins de la zona verda va buscar la peça de Can Prats, que era la casa rural de la finca, que actualment està en desús. Aquesta una quota elevada, que tu puguis anar a veure les peces a la museïtzació, però que alhora tinguis aquest valor paisatgístic. I a la part de darrere hi ha una explanada per poder inquirir a les runes que tenen interès.
El que pot passar és que la segona fase del projecte doncs, torni a passar un altre cop el mateix.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
I el nostre clic del dia avui és per al post d'Instagram de l'Edu, un influencer gastronòmic que penja vídeos des de Braves, Barcelona, que està al·lucinat pel que ha passat quan ha publicat el seu primer vídeo en català després de 1.600 en castellà en la seva trajectòria.
El Bravista, ayer publiqué mi primer vídeo en català. Después de 1.600 posts, el primero. Y he perdido 400 seguidores. Flipo. A ver, que me importa un bledo que se vayan, ¿eh? Pero es que el vídeo está subtitulado en castellano, el texto también está subtitulado y la gente ha dejado unos comentarios horrorosos también. Mira, ahí. Vete a verlo, es el último vídeo que he publicado.
Ha perdut, com sentíem, 400 seguidors de cop. Ara es pregunta quin és el problema i demana a la gent d'arreu del món que el segueix, doncs, si creuen que es tracta de catalanofòbia. El post en català parlava, per cert, d'un croissant gegant. El que ha fet després sobre formatges ja torna a ser en castellà. Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Barcelona se situa com la sisena ciutat més atractiva del món per a visitants i emprenedors. Si més no, això és el que recull l'observatori que publiquen l'Ajuntament i la Cambra de Comerç. És un rànquing que recopila diferents indicadors internacionals que comparen grans ciutats a escala mundial. Barcelona, Joan García, en què destaca, doncs, la capital catalana?
En treballar a l'estranger, és la novena ciutat del món més atractiva pels que busquen feina fora i la tercera ciutat europea preferida per ubicar una start-up després de Berlín i Londres. Es consolida entre les 5 primeres del món per celebrar-hi congressos i surt entre les 10 més ben preparades d'Europa per la mobilitat sostenible. La segona és més fàcil desplaçar-se a peu.
I què té en compte l'Observatori de l'Ajuntament i la Cambra per presentar aquests resultats?
Doncs una trentena d'indicadors de l'activitat econòmica, com ara la qualitat de vida i la cohesió social, el mercat laboral i la formació, el turisme, els preus i els costos. És un rànquing internacional i ens mostra com ens veuen des de fora, amb uns resultats que segurament contrastarien amb una visió que tenen molts ciutadans a peu de carrer i que ha analitzat així la tercera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.
Per això és important tenir dades que ens ajudin a veure més llum del que potser un sentiment d'ànim per les fatalitats, diguem així, en les que malauradament ens hem trobat globalment en els darrers anys, doncs ens situen.
El Prat recupera la setena posició com a principal aeroport europeu que havia perdut durant la pandèmia. Una infraestructura que encara pot contribuir més a millorar el posicionament internacional de Barcelona, segons la presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca.
Que quan tinguem un aeroport que ens permeti connexions transoceàniques, això afavorirà un model econòmic basat en el coneixement, però ho hem de fer de manera que no impacti negativament altres dels indicadors que també presentem avui, com és, per exemple, la contaminació a Barcelona.
La conclusió és, doncs, que Barcelona referma la seva marca en un context de crisi i es consolida com a ciutat capdavantera en competitivitat i captació de talent.
I encara a Barcelona, on l'Ajuntament i el Port projecten construir un nou vial per connectar la Zona Franca i les Drassanes, mentre l'Estat no reordina la ronda del litoral en el tram del Morrot. Serà una connexió que permetrà anar del barri de la Marina a Ciutat Vella a peu, en bicicleta o en autobús. En Jordi, no serà, però, una connexió per als vehicles privats.
Exacte, a l'espera del projecte definitiu per reordenar el traçat de la Ronda del Litoral i l'espai portuari del Morrot, l'Ajuntament i el Port han acordat fer aquesta nova connexió d'uns 3 quilòmetres de longitud que unirà el barri de la Marina i el centre de la ciutat. Serà un corredor de transport públic que també permetrà anar a peu i en bici de la plaça de les Drassanes al passeig de la Zona Franca. Una part del recorregut a l'alçada del Morrot anirà per dins del recinte portuari. Janet Sans és la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme.
El que ens permet a curt termini és garantir que en 2-3 anys màxim, el barri de la Marina pugui arribar a les Drassanes de Barcelona en 10 minuts.
El govern municipal encarregarà la redacció del projecte executiu amb l'objectiu de començar les obres a finals de l'any que ve i acabar la connexió a finals del 2025 o començaments del 2026. El projecte representarà una inversió municipal de gairebé 9 milions d'euros, sense comptar la part que haurà d'assumir el Port.
Medinyà, el gironès, vol recuperar la seva condició de municipi. Fa 5 anys, quan ja s'havia separat de Sant Julià de Ramis, el Tribunal Constitucional els va unir de nou perquè Medinyà no tenia les condicions mínimes d'habitants per ser un poble independent. Roger Santaló, bon dia.
Bon dia, Marta.
I com ho volen aconseguir ara?
Doncs buscant aliances a Madrid perquè acceptin la voluntat dels veïns de Medinyà. L'alcalde de Sant Julià de Ramis és Marc Puigtió.
Tothom té molt clar que Medinyà acaba sent un poble, l'altre és buscar una fórmula. Com que la Generalitat de Catalunya ara mateix no la té, doncs ens anem a Madrid a buscar doncs, aquesta excepció o aquesta fórmula que ens poden proporcionar des del govern espanyol, que esperem doncs, que ens escolti i que ens busqui o ens ajudi a buscar aquesta nova fórmula.
L'any 2015, Medinyà ja s'havia escindit de Sant Julià de Ramis, però dos anys després el Tribunal Constitucional va anul·lar la decisió amb l'abolició de la llei catalana que va permetre la restitució del poble. Medinyà tenia menys de 1.000 habitants i, segons l'Estat, se'n necessiten com a mínim 5.000 per poder separar-se. Puigtió recorda que fa anys que els veïns tenen aquesta demanda.
Es va fer unes votacions ja fa molts anys enrere que va guanyar que el poble de Medinyà volia tornar a ser poble. Per tant, el que hem de fer és escoltar aquesta voluntat del poble de Medinyà i aconseguir-la. I buscar fórmules, que per això estan els polítics. No? Si hi ha una llei que no es pot, doncs buscar una altra fórmula perquè aquest poble doncs, pugui acabar sent poble.
Aquest dimecres, representants dels grups municipals de Sant Julià de Ramis es reuniran a Madrid en partits polítics per recuperar l'autonomia de Medinyà, com el 2015 i com el 1972, quan existia Medinyà com a poble abans que un decret franquista l'annexionés a Sant Julià.
Dos quarts i cinc minuts de dues a pocs dies de Setmana Santa. A aquesta hora, a Sitges, s'estan fent entrevistes cara a cara per cobrir llocs de treball al sector de l'hostaleria. A instàncies de l'Ajuntament i del Gremi, uns 170 candidats aspiren a un lloc de treball de cara a l'inici de la temporada turística. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Amb molt moviment, em deies, al Centre Cultural Miramar, on es fan aquestes trobades ràpides, oi?
Sí, però sense cues ni esperes llargues. Tot va força fluid. Els aspirants a treballar aquesta temporada, que ja s'havien inscrit prèviament, estan atents a les crides.
Sisplau, al Calípolis. Tenim cambrera de pisos, sala, cuina, rentaplats. Qui passa al Calípolis? Vinga, vine. Doncs a les 9 i 7 et poses allà.
Oh, allà? Entren en una sala amb una desena de taules amb el cartell de l'hotel o el restaurant participant a la selecció. Les esperances de tenir feina en general són altes, siguin joves o de més edat. L'Albert, la Meravilles, el Ferran o l'Ani són alguns dels candidats amb els quals hem parlat.
Busco formar-me en el món laboral i no li faig gens a ninguna proposta.
Estoy buscando en parte cocina y también soy terapeuta y esteticista. Ha sido buena las entrevistas.
Home, ja busco càrrecs de més responsabilitat, jefe de sala o, bueno, de barra. He fet ja 4 entrevistes i de moment bé.
De todo me da igual de camarera o cocinera o, bueno.
I a l'Ani l'hem acompanyat i així li ha anat l'entrevista.
Te desenvolves mejor en el tema de camarera, ¿no?
Exacte, sí, contacto con la gente, como lo dicen, ¿no?
Sí, tienes disponibilidad horaria para trabajar en cualquier turno, de mañana o de tarde.
Tengo una hija, pero tiene 14 años.
Un dels aspirants a cambrer és un actor, en David Ramírez, que ha treballat molt amb la cubana, a Déu Arturo, per exemple, i ha fet també cinema, sèries de televisió o programes com Homo Zapping.
Com qualsevol mortal, doncs, portar currículums i buscar feina. La professió d'interpretació té aquestes anomalies, no?, que són la inestabilitat, i de vegades busques altres opcions que també són enriquidores.
Montse, i què és el que les empreses valoren més?
Mira, t'ho respon el director de l'hotel Sunway, el Fran Dubon, que té 20 llocs per oferir, i la Kim de l'hotel Capri.
Quan una persona té actitud, la resta es pot aprendre.
Gent treballadora i compromesa, sobretot compromesa.
A Montse, en el moment actual, post-pandèmia, el sector ha canviat?
Doncs sí, el model ha canviat, segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà.
Ja es va detectar que es generen ofertes de treball, però en canvi no es trobava treballadors. És un conjunt d'accions, una mica de que el sector es tenia que adequar a la nova situació post-pandèmia, una mica de posar en valor la feina, de fer més la conciliació laboral, de tenir un personal més format.
I mira com ens ha canviat la pandèmia com a treballadors, com explica el gerent del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Alejandro Eguía.
La majoria de la gent està posant al centre treballar per viure i no viure per treballar. I ara mateix molta gent renuncia a guanyar més diners per tindre un altre horari més regular a lo largo de les setmanes.
Entre avui i demà, el 70% de les persones que hauran passat per aquí hauran trobat feina.
L'Hospital Joan 23 de Tarragona ha fet el primer implant de pròtesi de penis a la demarcació de Tarragona. La intervenció consolida l'Hospital Tarragoní com a referent al Camp de Tarragona i l'Ebre en l'àrea de salut sexual masculina. Enric Arbuigas, bon dia.
Hola, bon dia.
La pregunta és com és que no s'ha fet fins ara?
Doncs mira, perquè no hi havia un equip preparat per fer aquest tipus d'intervencions. Fins ara el que feien era derivar els pacients a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona. Al setembre va arrencar aquest nou projecte a l'Hospital Joan 23, que ha culminat ara amb la implantació de la primera pròtesi de penis. Hem parlat amb la cap d'Andrologia de la Unitat d'Urologia Reconstructiva i Funcional, Isabel de la Cruz Hidalgo, que ha dirigit la intervenció en col·laboració amb l'uròleg Josep Torramader. El primer pacient ha estat un home de 54 anys.
Estem molt contents. El pacient es va quedar ingressat, encara que aquesta cirurgia en hospitals amb més experiència et pot fer de CMA, cirurgia ambulatòria, i va anar molt bé, pràcticament no tenia inflamació, el pacient ho va tolerar molt bé. És una pròtesi hidràulica, és una pròtesi de tres components que porta un reservori de suero fisiològic, aquí va al costat de la bufeta, i després porta una bombeta aquí a l'escrot. Llavors, el penis està en deflexió sempre i quan no li donis a la bombeta.
Aquesta operació és l'última opció davant d'un problema de disfunció erèctil. Primer miren de corregir els hàbits de vida no saludables, després fan un pas més subministrant tractaments a via oral o injectats. Diuen que moltes vegades ajuden a millorar o a corregir totalment el problema. I si el pacient no respon a cap tipus de tractaments, llavors proposen l'operació per implantar una pròtesi de penis.
Escolta'm, aquesta patologia afecta molts homes?
Bé, segons els últims estudis europeus, els científics calculen que la disfunció erèctil o impotència afecta el 50% dels homes d'entre 40 i 70 anys. A mesura que l'edat és més avançada, també augmenta el percentatge d'afectats. De la Cruz Hidalgo diu que treballen també per trencar els tabús que encara envolten aquesta patologia.
Sí que hi ha casos perquè els pacients tenen vergonya de parlar d'aquest tema, però jo crec, i soc optimista, que jo que cada vegada m'estic dedicant a aquest tema, que els pacients, quan venen a la consulta, li costa una miqueta, però al final, si tu li preguntes o li comentes, i sobretot si venen amb la parella, comences a parlar del tema i ells porten el fil i al final surten contents.
A l'Hospital Joan 23 de Tarragona diuen que el grau de satisfacció dels pacients que porten una pròtesi de penis és del 80%.
Gràcies, Ricard. L'Hospital de la Vall d'Aran posarà en servei els pròxims dies el seu nou bloc obstètric amb una sala de parts preparada per ser utilitzada com a quiròfan. Això forma part d'un important projecte que suposarà, Sofia Cabanes, que aquest centre passi de tenir un sol quiròfan a tenir-ne tres.
Bon dia, Marta. Així és, l'hospital de referència per als pacients de la Vall d'Aran, la Ribagorça i el Pallars Sobirà inicia ara, després d'anys de retard, les obres per ampliar la seva àrea quirúrgica. El primer pas ha estat condicionar la sala de parts per ser utilitzada com un quiròfan més. Pilar Cos és la cap d'infermeria.
En el temps que durin les obres del bloc quirúrgic, on acondicionem dos quiròfans nous d'alta tecnologia, aquest espai, sala de parts, estarà condicionat en tots els elements de seguretat per garantir que podem fer operacions en aquesta sala.
Les obres de remodelació de l'actual quiròfan duraran uns 3 mesos. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Era avantatge de tot això i que comptàvem ja amb un espai quirúrgic de darrera generació, en tant que a comptar del mes d'abril se puguen enviar a terme les obres de remodelació de l'actual quiròfan, que permetran doncs, que la Vall d'Aran compte amb 3 quiròfans, un d'ell dedicat a la sala d'obstetrícia, la sala de parts, és autodius com a quiròfans de plen rendiment.
A més, també s'ha creat un espai de cirurgia major ambulatòria per facilitar l'atenció als pacients que han de passar per petites intervencions però que no requereixen d'ingrés.
Gràcies, Sofia. Més coses. Els propietaris d'oliveres mil·lenàries de les Terres de l'Ebre se'ls està esgotant la paciència. Aviat es compliran 3 anys de l'aprovació de la llei catalana, que en principi havia de protegir-les i ajudar els pagesos que les cuiden. Però, de moment, César Sempere critiquen que no han rebut cap ajut específic.
Bon dia, Marta. Aseguren que encara no han vist ni un euro i també critiquen que la primera inversió de la llei hagi estat per conservar oliveres monumentals que es trobaven en vivers de jardineria, en lloc de les que resten al seu espai original. Tere Adell és gerent de la Mancomunitat Taula del Sénia.
Hasta el dia d'avui, els pagesos que tenen una olivera mil·lenària en les seues finques no estan rebent cap ajut addicional. És urgent que se posi en marxa el reglament i també pues, estem dolguts de que els pagesos del territori no hagin sigut prioritaris.
La situació, diuen, és d'extrema dificultat després d'una campanya de l'oli especialment dolenta, amb un 80% menys de collita que l'any anterior. Lluís Porta, pagès, ens n'explica la raó.
Són arbres que tenen un potencial productiu molt baix perquè tenen un desequilibri molt gran entre fulla i fusta. I l'altre factor, que és molt important, és que són oliveres d'una varietat que es diu Farga. És una varietat que té una adaptació molt dolenta.
A la seua finca té una de les oliveres més antigues del món, datades amb mètode científic, 1720 anys. Des del Departament d'Acció Climàtica ens remarca que s'està treballant en tots els fronts. Jesús Gómez, director d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre.
Tant en la línia de la gent que té oliveres a casa seua, com també en facilitar eines de promoció turística, de promoció de l'oli d'oliveres mil·lenàries també.
De moment, la llei ha permès frenar l'espoli de les oliveres amb més de 3,5 metres de diàmetre. Només a la comarca del Montsià es calcula que hi ha 2.500 oliveres d'aquestes característiques.
Lleida es converteix avui en la primera ciutat catalana que celebra una jornada per visibilitzar l'oferta d'estudis artístics a secundària. Durant tot el dia, uns 600 alumnes de 13 centres educatius assisteixen a espectacles i a tallers que volen ajudar els més joves a triar entre els ensenyaments artístics. I una de les activitats s'ha fet aquest matí a l'Auditori Enric Granados. Pere Joan.
Un auditori on alumnes del Conservatori del Centre de Formació Musical L'Intèrpret han actuat davant diversos alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat. Els joves que han actuat valoraven la importància de la jornada.
Oi, jo crec que està molt bé perquè estem donant a conèixer algo que pues, a nosaltres ens agrada.
Trobo que està molt bé perquè és una molt bona forma d'apropar la música als joves.
Que molt bé, és una jornada que ens ha permès pues, tocar davant d'un públic i tenir l'oportunitat de transmetre el que ens agrada, que és la música, i donar a conèixer el Conservatori i l'Intèrpret a la resta de companys d'altres instituts de Lleida.
I què n'han dit els estudiants que han assistit al concert?
Doncs creuen que la jornada els pot ajudar a conèixer més unes activitats que no troben d'una forma gaire àmplia als instituts.
Em sembla una bona iniciativa per al jovent del municipi i jo crec que és molt bona idea, perquè així dona visibilitat a diferents persones que volen realitzar aquests estudis.
Tenim molt poques matèries sobre d'art. Ampliar aquest coneixement amb aquesta jornada jo crec que ens pot ajudar molt, a més de per a elegir els estudis següents, a ampliar el nostre coneixement cultural.
Me sembla molt interessant per a la gent que li agrada l'art i la música.
El delegat d'ensenyament a Lleida, Claudi Vidal, i la regidora Sandra Castro han posat en valor els objectius de la primera jornada de les arts.
És una oportunitat fantàstica, primer, per donar a conèixer aquesta oferta educativa de la ciutat i, sobretot, per atraure aquest talent divers que tenim entre el nostre alumnat, promoure aquesta educació 360 graus entre amb ells, aquesta educació integral que tots volem per als nostres joves.
Posem en valor el talent local, mostrem l'oferta educativa artística que té la ciutat i també contribuïm a ajudar una mica en el procés d'orientació a l'alumnat doncs, que acabe l'ESO i de vegades doncs, no sap cap a on tirar.
La ciutat de Lleida compta amb 6 escoles amb ensenyaments artístics.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Susan Sarandon serà una de les convidades destacades de la pròxima edició del BCN Film Fest, el Festival de Cinema de Barcelona, que es farà per setè cop pels vols de Sant Jordi. L'actriu nord-americana de 76 anys s'afegeix així a Wim Wenders, a qui se li retrà un homenatge i també se li farà una retrospectiva a Marc Garriga.
La directora del festival, Conxita Casanovas, ha confirmat que Sarandon, guanyadora d'un Òscar per Pena de Mort, vindrà a rememorar l'èxit d'un clàssic, Thelma i Lewis, de Ridley Scott.
És una gran entusiasta de Barcelona i li hem proposat que presenti Thelma i Lewis 32 anys després de la seva estrena. Ens ha semblat que era un bon moment per revisar una de les pel·lícules imprescindibles de la seva carrera, que és un símbol feminista i que d'alguna manera penso que va ser capdavantera també en la denúncia de la violència masclista.
També han confirmat la seva presència a Barcelona l'actor Omar Sy, el Lupin de Netflix, que presentarà l'antibalicista Padre y Soldado, el director François Ozon, que inaugurarà el certamen amb la comèdia d'intriga Mi Crimen, o Penélope Wilton, coneguda per Downton Abbey o l'exòtic hotel Marigold, que és la protagonista de l'insòlito peregrinaje de Harold Fry. També hi haurà talents d'aquí, com Elena Trapé o Sílvia Munt, que estrenaran a Catalunya les seves últimes pel·lícules com a directores, o l'actriu Nausicaa Bonin, que assistirà a l'estrena mundial d'Un cel de plom, on interpreta la supervivent del nazisme Neus Català. Entre els títols que s'afegeixen a la programació hi ha Bo tiene miedo, del mestre del terror psicològic Ari Aster, El cazador de recompensas, un western del veterà Walter Hill, o The Lost King, l'última perla de Stephen Frears. El director Cesc Gay presidirà el jurat i l'acompanyaran l'actriu Vicky Luengo i l'escriptora Empar Moliner, i és que la secció oficial sempre se centra en adaptacions cinematogràfiques de llibres. Es farà, per tant, pels vols de Sant Jordi, com deies, Marta, del 20 al 28 d'abril. Me gusta estar al lado del camino.
Fito Páez, Cris Isaac, Anastàsia i Bastill seran, entre d'altres, els que actuaran a Barcelona dins del Festival Alma del 10 al 27 de juliol. És el primer que fan els organitzadors del Festival Jardins de Pedralbes després del seu trasllat al poble espanyol de Barcelona. Montse Pujol, bon dia.
Bon dia. Sí, és el primer Festival Alma que Concert Studio fa aquí al poble espanyol, però en realitat és per Martín Pérez, el seu director, l'onzè, ja que per ell és una continuïtat dels seus anteriors certàmens i que en les 10 edicions anteriors es van celebrar als Jardins de Pedralbes. En tot cas, Martín Pérez ha volgut deixar molt clar que l'important és fer un festival on et vulguin.
A l'estil del festival, el que és una forma de fer i el que nosaltres, per tant, hem denominat ànima, vam nosaltres, allà on anem, estarà. I el Festival de Pedralbes té, en aquest cas, un nom per davant, que és Alma, del Festival de Pedralbes, perquè crec que reflexa molt bé tot això. I estem molt contents que estiguem aquí. És bo estar en un lloc on estiguin contents que estiguis.
En tot cas, l'equip del Festival Alma es mostren molt satisfets de poder presentar el cartell d'avui que s'ha fet en explicat en menys de 15 dies i amb noms destacats.
Obrirem amb Fito Páez, vindrà Chris Isaac, Jacob Collier, Zahara amb De La Porte, amb un concert doble, Anastàsia, Bastill, Gustavo Santaolalla, Soft Cell, Goran Bregovic, M. Clan, amb seguretat social, amb seguretat social. En fi, un gran festival, francament, molt contents.
Entre les novetats del Festival Alma, Martín Pérez ha volgut destacar que seran aquest any preus molt assequibles, perquè vol que tothom hi pugui accedir, i començaran a un quart o, com a molt, a dos quarts de 10 del vespre. Les entrades, la venda es posen el dijous 30 de març.
I Tarragona es prepara per una programació també d'estiu que es presenta sota el segell Espectacular. És com s'ha batejat aquest cicle de cultura en què s'han previst més de 30 propostes per tots els públics, tots els gustos i també Clara Chavarria per totes les butxaques.
Doncs sí, perquè hi ha una gran quantitat de propostes que són gratuïtes, com són el concert inaugural de Gina Està i Marala i el de clausura amb Lil Dami i Julieta. En altres propostes, els preus de les entrades són molt assequibles. De fet, aquesta política és una de les puntes de llança d'aquesta programació que enguany s'ha estructurat en diversos cicles que inclouen música, dansa, circ, espectacles de carrer i familiars. Guillem Rius és tècnic de cultura de l'Ajuntament de Tarragona.
Propostes, perquè diem de totes les butxaques, perquè veureu que hi ha, a diferència d'altres anys, molta activitat gratuïta, tant en el Festival de Camp de Mar com en els altres cicles, i també amb uns preus molt populars i una política de descomptes també força agressiva.
Per la programació d'aquest estiu en destaca el Som Festival Camp de Mar, un espai que serà l'eix central de tota la programació d'estiu. El festival començarà l'1 de juliol, amb Gina Està i Marala, i el seguiran Marina Rossell amb la Franz Schubert Filharmonia, Mariona Escoda o l'espectacle Pandatari amb l'actriu Cayetana Guillén Cuervo. Un espectacle, aquest últim, que arriba a través de la col·laboració amb el Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida, perquè enguany Tarragona s'ha adherit a la xarxa de festivals d'arreu de l'Estat i col·labora també, entre d'altres, amb el Festival Grec. A banda d'aquests espectacles de gran format, també s'han previst concerts de petit format, tallers familiars, cinema a la fresca i el cicle En Dansa, que combina una sortida senderista a les coves del Lloritú amb un espectacle de dansa.
Els fusters acostumen a ser persones anònimes, però a Olot han volgut rescatar de l'oblit els mobles de l'artesà Joan Llor, dos segles després. Roger, per què destaca Llor sobre altres fusters?
Perquè va voler signar un moble imponent, un tocador, amb filigranes platejades. Per Mònica Piera, comissària de la mostra, la firma és extraordinària.
Jo crec que és l'orgull de qualsevol persona que fa una cosa maca i decideix que posa la seva signatura molt amagada, eh? Però ell, un jove de 22 anys, va voler signar aquella peça.
Gràcies a la firma es van poder identificar més mobles decorats amb una tècnica única, segons Piera.
El que fa és una amalgama de mercuri i estany que brilla molt com la plata. I no hem conegut cap altre artesà que fes això, ni aquí ni arreu.
A l'exposició també es veu com treballava Llor fa 200 anys a través de les seves eines i plantilles.
La troballa és excepcional.
Sí, no només pel valor de les peces, sinó perquè molta gent llença els mobles antics fets amb fustes del país. L'exposició convida a pensar si nosaltres som sostenibles. Piera diu que s'està destruint molt patrimoni.
Mai havíem vist com els hereus no volen res. Diuen, no, jo no vull res i me'n vaig a comprar els mobles nous a qualsevol altre lloc.
Amb ella coincideix Joan Prat, mestre artesà fuster de Joanetes i que col·labora amb l'exposició.
Un artesà hi posa tot el seu saber i tota la seva estima. Mires de buscar sempre
la millor solució i la millor manera de que aquella peça sigui una peça digna, una peça única. I això trobo que es pot reconegut.
L'exposició sobre els mobles de Joan Llor es pot visitar al Museu de la Garrotxa fins al 15 d'agost.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça femení prepara el partit de Champions de demà, tornada dels quarts de final contra la Roma, com el més important de la temporada. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia, això és el que ha dit el tècnic Jonathan Giralde de la roda de premsa que ha fet aquest matí.
Més important de tota la temporada, pel moment en què estem, i des del meu punt de vista no entenc que hem d'atacar bé i defensar malament. Hem de fer les dues coses bé. A la part ofensiva, continuar creant ocasions de gol, perquè sabem que això ens apropa a tenir més opcions per guanyar, i no desconnectar a nivell defensiu.
El tècnic veu l'equip preparat per afrontar el repte.
Yo veo el equipo súper preparado, no solo por el último partido en Roma, sino por la dinámica ascendente que estamos teniendo a nivel de juego, por la solidez a nivel defensivo, y mañana con la ayuda de la afición seguro que será todo mucho más fácil.
I demana més consistència que el partit de Nadal, que l'equip es va imposar per 0-1.
Hem de tenir la consistència que pot ser l'altre dia a Roma. Els últims 10-15 minuts de partit no van tenir, per aquest desig de voler marcar un altre gol, un segon gol que ens apropés una mica més a la semifinal, i van perdre una mica el control del partit.
L'equip s'ha entrenat al Camp Nou enmig del procés de recuperació d'Alexia Putellas, que ja ha començat a fer part dels entrenaments amb el grup 9 mesos després de lesionar-se al genoll esquerre.
Mentrestant, hi continua havent moviments a Camp Barça, on es treballa per la tornada de Leo Messi i acostant posicions amb l'entorn del davanter.
De fet, el desig de Messi és tornar al Camp Nou, i segons el Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha demanat al seu pare i agent que torni a parlar amb Laporta de cara a fer-ho possible. Messi es comunica amb Xavi per analitzar el seu retorn i tindria el suport del vestidor i del cos tècnic. De cara als pròxims dies hi ha prevista una segona trobada entre Laporta i el pare i representant de l'argentí Jorge Messi. Es parlaria de l'homenatge i del seu possible retorn. Tot i això, el mateix Messi no hi ha fet cap referència en l'acte d'homenatge que la Conmebol ha fet aquestes últimes hores a la selecció argentina.
Y nada, ahora me queda disfrutar de lo que me quede, que no sé cuánto será, y de disfrutar de lo que hice siempre, lo que me gustó siempre, como lo hice toda mi carrera. Amo el fútbol. Algunos se ríen por el tema del fútbol. Y nada, muchas gracias.
Pel que fa en Sulfati, aquestes últimes hores hi ha hagut una trobada entre el pare i el representant del jugador i la cúpula esportiva del Barça per avaluar la situació d'Anso, el primer equip on ha perdut protagonisme i minuts. Pel que fa a l'Espanyol, l'equip ja pensa en el partit de Lliga de dissabte a Girona. El centrecampista asturià José Grajera creu que les opcions passen també per no encaixar gols.
La porteria cero te da puntos. Siempre intentamos mantener la porteria cero, pero bueno, esta semana estamos trabajando el cómo y el dónde nos puede hacer daño el Girona, y el cómo y dónde podemos también nosotros atacar sus debilidades y conseguir llevarnos los tres puntos de Girona.
Grajera també s'ha desfet en elogis cap al golejador José Lu, que està jugant amb la selecció espanyola.
Es un jugadorazo, estoy muy orgulloso de ese doblete, pero es increíble. Es un delantero top y lo está demostrando, pero bueno, que se guarda alguno y venga con ganas también de meterlos con nosotros.
Parlem ara de bàsquet. El Barça juga avui partit de la 31a jornada de la fase regular de l'Eurolliga.
L'equip és tercer i visita la pista del Partizan de Belgrat, que és setè i que està en línia ascendent. Xarunas i Asikevich, entrenador.
Equipo que siempre va a más, la gente está mejorando, como siempre con Jelko, ¿no? Individualmente y como equipo, y creo que hay de esperar, ¿no?
El Partizan Barça el transmetrem a la via web de Catalunya Ràdio.
En handbol, el Granollers juga avui partit de la tornada dels vuitens de final de la Lliga Europea a la pista del Horus Danès.
Serà 7:15. L'equip té un resultat advers de l'anada i un desavantatge de 2 gols. Antonio Rama, entrenador.
Partit a vida o mort. Hem de guanyar de 3 o guanyar de 2 i veurem després com desempatem. Molta il·lusió. És una competició extremadament dura. Portem uns dies que ens costa molt guanyar. Intentarem refer-nos en aquesta competició.
A la Lliga masculina de waterpolo avui ha jugat un Sabadell Atlètic Barceloneta, duel entre el líder i el segon classificat. El Sabadell encara no ha perdut cap partit i els mariners només un. I en futbol sala, el Barça es manté líder a la Lliga després de l'empat a 2 d'ahir a la pista del Jaén en partit de la 24a jornada. L'equip va igualar el 2-0 amb què els andalusos s'havien avançat els primers minuts de partit. Jesús Velasco, entrenador.
Una vez más, ya van muchos partidos que nos pasa siempre lo mismo. Entramos a un ritmo muy bajo, entonces bueno, el descanso lo hemos hablado, pero volvemos a decir lo mismo, es que hemos tirado 20 minutos. Ha sido todo malo, pero al final concedemos demasiado a los rivales.
I en motor, Pol Espargaró passa avui pel Girafant a Barcelona per operar-se d'una de les fractures que té la de mandíbula. També en té a les vèrtebres i a les costelles. Serà un dels quatre pilots de MotoGP que estarà en baixa aquest cap de setmana a l'Argentina. Els altres seran Miguel Oliveira, Enea Bastianini i Marc Márquez.
No t'ho pots perdre.
L'humorista, guionista, actor i director britànic Ricky Gervais actuarà a finals d'estiu a Barcelona amb el seu monòleg Armageddon sobre la fi del món. Considerat un dels còmics més influents de la Gran Bretanya, Gervais, que potser heu vist a la sèrie Afterlife o The Office, serà el 31 d'agost a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Live Nation posa a la venda divendres les entrades pel públic en general. Ricky Gervais utilitza un humor corrosiu, sempre políticament incorrecte, ha fet 6 gires internacionals i el seu podcast és un dels més descarregats de la història del seu país. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
That's how it's done.